deixa'm introduir en la conversa l'Àlex Arenas, físic i catedràtic del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Àlex, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I una persona que en els últims dies ha estat molt actiu demanant més rastrejadors, més feina de rastreig, més personal, més mitjans, perquè si no, no es podien tallar les cadenes de contagi.
Aquesta... Òscar,
digues,
sisplau, Marta. Li pots dir que em defineixi què és rastrejador?
No, home, li pots dir tu, perquè t'està escoltant. Per tant...
necessito urgentment, perquè m'he sentit una mica a la roda de premsa jo i la resta de companys, que potser teníem confós el terme... Què és exactament un rastrejador i quina formació ha de tenir?
Àlex?
Doncs, a veure, a mi m'ho pregunteu i és públic i, a més, no ho dic jo, ho diu l'Organització Mundial de la Salut. Hi ha un document del 10 de maig de 2020 que podeu trobar a internet, us el puc fer públic. Crec que, sí, jo l'he tuitejat, aquest document. I és un document que es denomina, són 5 folis, és molt fàcil de llegir, Contact Tracing in the Context of COVID-19, que explica perfectament què és la feina que s'ha de fer, que és un rastrejador, quines capacitats ha de tenir, etc. Si anem al document, el primer que sobta, no?, que crida l'atenció, és que posa en negreta que el personal mèdic no es deuria assignar a fer les tasques de contact tracing, a no ser que les circumstàncies especials ho requerissin. Però el que sí que han de tenir és un supervisor en aquest contact tracing, que serien els rastrejadors, que serien les persones aquestes que parlem que haurien d'estar al camp. Llavors jo, després de les declaracions que heu parlat, entenc que anem en la direcció d'omplir aquest forat que tenim, que és el de rastrejador, on bàsicament la persona que rastreja no ha de tenir coneixements sanitaris. Se li ha de formar durant un matí o dos matins sobre quina és la sèrie de preguntes que se li fan a aquesta persona que està infectada o als contactes que després seguirem, d'acord? Per tant, és una persona que sigui capaç de parlar per telèfon, que tingui un cert guió de quines preguntes s'han de fer, que tingui una autorització des del punt de vista sanitari, és a dir, que no te truquen des d'un número ocult i demanin dades teves, que això és com molt perillós, correcte, i bàsicament està perfectament definit què és el que s'ha de fer, qui ho ha de fer i com es fa. Jo penso que les declaracions que hem sentit avui de Salut és la primera bona notícia que hauríem esperat ja fa dies. És un pas en la bona direcció i només hem de duplicar o triplicar aquest nombre d'efectius per tenir el que necessitem al país per controlar aquests sobrenoms.
Per tant, com a resum, és a dir, tu creus que això que s'ha anunciat avui és un pas en la bona direcció, però que es queda curt perquè caldrien més persones. Amb 500 que s'han anunciat avui no n'hi ha prou.
Sens dubte. Però ens ha demostrat una cosa, que és que si hi ha voluntat política, el problema no és de recursos. Tenim perfectament un sistema capaç de fer front a això. És un problema de voluntat política, de concreció, de posar-se les piles, d'anar al gra i de veure que això és una emergència sanitària de primer ordre i no anar badant amb missatges confusos que només fan que ralentir aquest procés i fer que cada vegada el problema sigui més gros, perquè el virus no para, d'acord? I, evidentment, tenir aquests rastrejadors i poder confinar persones que siguin sospitoses de tenir Covid i d'estar infectades a casa seva sempre serà molt més beneficiós que no haver de tancar a tota la població com hem patit al març durant unes setmanes, fent que l'economia i els sistemes socials quedin absolutament destruïts. Per tant, qualsevol inversió en aquesta línia serà infinitament positiva des del punt de vista econòmic, perquè ens permetrà que tots no ens haguessin de tancar a mitjans d'agost, si la cosa segueix com va ara.
Marta, com que teniu aquí la plana major del Departament de Salut, a banda d'explicar tot aquest sistema, les incorporacions d'aquestes 500 persones, hem pogut saber de primera veu, podríem dir, quina és la situació que ells consideren que hi ha al Segrià, a l'Hospitalet i a Barcelona. Han reconegut, per exemple, que al Segrià potser sí que van fer tard.
Sí, això ho ha dit l'encarregat de les unitats de Covid, el doctor Jacobo Mendioroz, que ha estat exposant una mica quina és la situació, la preocupació que hi ha en aquests moments, i doncs ha dit que des del primer brot que hi va haver al Segrià, després es van començar a detectar doncs, els focus a l'Hospitalet de Llobregat, i en aquest sentit ha reconegut, ha dit, crec que potser sí que a Lleida vam arribar una mica tard i que a l'Hospitalet hem arribat millor, i es tracta d'anar-nos ajustant, perquè una cosa és com va corrent i es va fent gran la transmissió del virus i l'altre com nosaltres podem anar arribant a tot arreu. I ell ha reconegut, doncs, en aquest sentit, que potser s'havia arribat una mica tard. També et volia dir, referent al que deia l'Àlex Arenas, que ell diu, és una bona notícia, que potser es queda curta, que el que sí que han dit a la roda de premsa, també és una de les frases que més s'ha repetit, és que és un pla que es pot anar escalant, en el sentit de que aquestes persones es poden arribar a ampliar fins a 900 en funció de com vagin fent-se gran o creixent els brots i el nombre de contagis. És a dir, tot moment s'ha dit, és un pla que es pot anar escalant i es pot anar fent més gran.
I sobre Barcelona i sobre l'Hospitalet han explicat alguna cosa d'en quin punt consideren que tenim la pandèmia o el rebrot?
Bàsicament, Barcelona, el que ha dit també el Jacobo Mendioroz, és que el focus s'ha estès molt ràpid i en aquest sentit ha dit no ho tenim confirmat, però tenim una mica la intuïció, o ens sembla que podria haver-hi un focus comú d'un grup de persones perquè s'ha estès molt ràpid i en molta quantitat. I la consellera Alba Vergés, la consellera de Salut, sí que ha fet un anunci que ha deixat aquí i no ha volgut anar més enllà. És a dir, el que ens ha dit és prendrem mesures a Barcelona. No vull anar més enllà perquè hi ha aquesta comissió mixta creada entre Salut i l'Ajuntament i que, per tant, ho hem d'analitzar, però el que és segur és que prendrem mesures, però no us vull dir ni anunciar res, perquè això ho hem de fer conjuntament amb els responsables de l'Ajuntament. Però hi ha preocupació, molta preocupació, perquè a Sants Montjuïc estan creixent els casos, però també ens han dit que apareixen altres focus per diferents punts de la ciutat i que, per tant, s'hauran de prendre algunes mesures d'algun tipus que no han concretat avui.
Marta, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Aprofito, Àlex. Es va arribar tard a Lleida. Fins ara, quan preguntàvem, ens deien que no. Avui és la primera vegada que el departament reconeix que a Lleida potser sí que es va fer tard.
A Lleida s'ha fet tard i a Barcelona estem fent tard. A Barcelona, aquestes intervencions de què estan parlant haurien d'estar ja en marxa. Penseu que Barcelona, a diferència del focus de Lleida, el que ha passat a Lleida ha sigut una explosió d'una bomba, però el tema de Barcelona, si comparem en magnitud, seria una bomba nuclear. És a dir, estem davant del hub de comunicació potser més important de tota Espanya, o similar al de Madrid, amb una densitat de població molt elevada i amb una població que és molt difícil de, com jo diria, de confinar perimetralment, no? Mm. O sigui, pots fer una comarca com el Segrià i fer un confinament perimetral que està impedint, en certa mesura, que això es propagui en d'altres comarques i després s'apliquen mesures dins d'aquest confinament, però això fer-ho a Barcelona és molt, molt complicat. Llavors, el problema és que necessitem unes mesures molt contundents per tal d'intentar tallar això ara, perquè cada dia que passa, de fet, us diria, cada hora que passa ho tenim més complicat. Llavors, el tema dels passejadors que ara estàvem parlant, a la roda de premsa també he sentit que intentarien, fins i tot abans de que el resultat de la prova PCR fos un positiu, avisant aquests contactes de que poden haver estat en contacte amb un infectat positiu. I això està molt bé, perquè guanyem uns dies, els dies aquests que triga la prova PCR a donar el resultat, per posar en avís en aquelles persones que podrien estar infectades a que no facin una vida, diguéssim, més social, no? Mm. I que a la mesura del possible, doncs, si a mi m'ho diuen, jo intentaria quedar-me a casa a veure què ha passat amb aquest col·lega amb el que jo he estat en contacte, si és positiu o no, i després prendre mesures. Aquest sistema d'avançament, que ja el va, em sembla que va anomenar el ministre Illa, si no recordo malament, o aquest matí o ahir a la tarda, no recordo en quin moment va ser la roda de premsa, però és la línia a seguir. I això hauria d'estar en marxa a Barcelona totalment. És a dir, si ara posen en marxa aquests 500 rastrejadors que acaba d'anunciar la consellera de Salut, doncs jo faria tot el possible perquè molt d'aquests efectius siguin ara mateix a Barcelona. Perquè aquest és el gran problema que tenim. Penseu que si Barcelona no la controlem, el confinament domiciliari de tota Catalunya és una qüestió de 3 setmanes com a molt.
I encara hi som a temps? És a dir, fent quines mesures? És a dir, com les que s'han fet a l'Hospitalet, de tancar les pistes esportives, de tancar els llocs on els joves es reuneixen, de reduir l'aforament i el nombre de persones que es poden reunir, amb aquestes mesures encara, diguem-ne, que l'AIDS es podria controlar, o hem d'anar a mesures més dures?
Molt més contundents. Això és absolutament necessari. És a dir, penseu que el primer que s'ha de fer és evitar aquestes agrupacions, jo diria, de més de 10 persones, tot i que el Ministeri em sembla que ha posat un criteri a 20, em sembla massa gran per una ciutat com Barcelona. però necessitem fer més. És a dir, aquí s'han de fer proves PCR massives en aquells barris en els que hi ha hagut infecció. Això jo no ho he vist i m'agradaria que Salut hi fes una pensada, perquè es tractaria de posar doncs, unitats mòbils com les que tenim de la Creu Roja per recollida d'anàlisis en aquells barris que estan més afectats i que a més sabem que són barris pobres on serà molt difícil fer el contact tracing telefònic i adquirir tota aquesta informació. Per tant, allà ens hem de posar moltíssim les piles. Després, el tema dels rastrejadors hauria d'estar en marxa ja, mentre estem parlant nosaltres ja hauríem d'estar treballant. I després, altres mesures més contundents que fessin que no hi hagués cap event massiu a Barcelona, o sigui, no ens podem permetre un event massiu a Barcelona, per molt que estigui preparat, etc, perquè pot ser una font de problemes enorme, i cada vegada més anar cap a una idea de que estem en unes fases molt anteriors a la fase 3. O sigui, estaríem parlant gairebé d'una fase 1 abans de tenir el freno de mà que tots coneixem, que és el confinament domiciliari, que hauria de ser l'últim si no podem evitar-ho. Però abans d'arribar aquí, penso que hi ha un conjunt de mesures que no s'han d'esperar o anar impulsant gradualment, sinó que s'haurien de posar ja de cop. Aquesta és la contundència del que parlava el ministre Illa. Penso que tots els responsables epidemiològics d'aquest país estarien d'acord en que això s'ha de fer d'aquesta manera per intentar detallar-ho el més aviat possible. Perquè una vegada explota, penseu que l'epidèmia té moltíssima inèrcia, és a dir, estem observant sempre el passat. El que veiem són casos que van començar fins i tot 14 dies abans. Per tant, el que ens ve, aquesta onada que esteu veient a Barcelona no pararà de créixer. Per tant, qualsevol mesura que tinguem de prudència i de contenció és necessària ja, en aquest moment.
No sé si la Marina, en Pau, el Miquel o l'Empar tenen alguna pregunta per l'Àlex Arenas, sí, abans d'acomiadar-lo. L'Empar.
Sí, sí. Mira, pregunta idiota. Quan van confinar-nos i van començar a baixar les morts i tots pensàvem que estàvem fent el correcte i que això s'aturaria. Ens pensàvem també, perquè ens ho havien dit o perquè ens ho pensàvem, que a l'estiu això deixaria de seguir creixent. Però ara que estem desconfinats amb les mesures que cal, tot això continua creixent i ens esteu dient que hem de tornar enrere. La meva pregunta és, això no pot parar fins que no es trobi la vacuna? És a dir, així estarem sense cap solució, perquè si ara és estiu i estem així i això creixerà, si ara ens tornem a confinar però ens desconfinem després, tornarem a estar igual, no? És a dir, no hi ha cap solució per nosaltres.
Empar, és una molt bona pregunta i tinc la resposta per tu. Tens raó, quan ens vam confinar vam aturar tot això perquè vam aturar la cadena de contactes, però el problema no és que ens desconfinem i llavors això comença a créixer. El problema és que ens havíem de desconfinar amb unes eines, perquè com tu bé has dit, fins que no hi hagi vacuna, aquí solució definitiva no n'hi ha. Per tant, sí que havíem de fer una cosa, i és, totes aquestes mesures que estem parlant avui, no s'haurien d'haver fet avui, s'haurien d'haver fet quan ens vam desconfinar.
Tu dius les governamentals, tu dius tot això dels rastrejadors. És a dir, nosaltres vam fer tot el que se'ns va demanar, eh? Tot.
Sí, senyora.
Vam fer un Sant Joan, 10 persones separats, quan ens diuen que ens posem la mascareta ens la posem, si ens diuen que al metro deixem un seient entre persones, ho farem el que calgui. Però tu vols dir les governamentals.
Exacte. La ciutadania sempre tindrem un tant per cent, tots hem vist coses que no haurien de passar, vale? Però això passa en qualsevol societat. Sempre hi ha una part d'una població que serà menys prudent en aquests aspectes. Però la ciutadania no té la culpa d'això. Això, aquí hi ha unes autoritats que havien de ficar uns recursos sobre la taula des del primer moment que van definir el pla de desescalada. Aquí els recursos no hi eren, d'acord? S'ha parlat des de Sanitat que fins a l'octubre tindríem un parèntesi que no sé d'on ha sortit. Jo cada vegada que he parlat en públic, amb els números a la mà i sabent el que està passant amb aquesta epidèmia, vaig dir, aquí tindrem un problema al juliol. D'acord? Aquesta corba reportarà en el moment que obrim la mobilitat. I vaig dir, això és el que passarà si no tenim els recursos de rastrejadors i de PCRs que requerim. I això és el que no s'ha fet. Aquest és l'error. I per això estem en la situació que estem, que és molt crítica, perquè ens pot portar a un nou confinament a mitjans d'agost, si no ho acabem de controlar.
Jo li volia preguntar a l'Àlex Arenas si havent anat tard, com esteu dient, que ja s'ha anat tard des d'ara, si hi ha una probabilitat molt gran de tornar a aquest confinament total, perquè és una cosa que s'apunta, però ningú s'atreveix a dir si s'ha d'arribar fins a aquestes mesures. És a dir, tu has dit que s'ha de fer tot el possible per evitar-ho, però no sé fins a quin punt tu estàs convençut que això ens pot tornar a passar el mes que ve.
A veure, jo no et puc assegurar que ens passi, sóc el primer que vull que això no ens passi. O sigui, penso que el discurs de hem d'evitar que passi això és necessari. El que no té sentit és un discurs que diu això no es farà. O sigui, jo no seria capaç de dir el que diu la bellesa de Barcelona, de dir, home, a Barcelona no la confinarem. No, Barcelona hauràs de confinar si la necessitat imposa que hagis de confinar. I això ho ha de saber la població, no s'ha d'enganyar. I tenim una probabilitat elevada de que ens tornem a tancar. D'acord? Llavors, el que estem intentant és minimitzar aquesta probabilitat de tancament. O sigui, intentar tallar-ho tot ara, abans de que ens tornem a confinar perquè no hi hagi més remei.
Jo sí que volia fer una pregunta, tot i que el confinament entenc, que com a mesura, etc., però també veig la dificultat de que l'Estat i l'economia tampoc es pot permetre gaires més confinaments, perquè si hi ha les conseqüències d'aquests seran dramàtiques, no em vull imaginar una altra, no? Per tant, no sé fins a quin punt es podrà fer, com es podrà fer, etc. Jo sí que volia fer una pregunta sobre les dades. Una de les coses que causa més confusió és la diferència entre les dades que donen des de a l'Estat espanyol i les dades que es donen des de Salut. Fins a quin punt hi ha una confusió, jo entenc que tu deus entendre les dades, entre els PCRs, el retard a notificar casos positius de PCRs, les proves serològiques, etc, etc. És a dir, tot això, fins a quin punt ajuda o creus que pot ajudar la ciutadania a entendre en el moment que estem, aquesta confusió en les dades?
A veure, aquesta confusió en les dades ha estat des del minut 1 i he de dir que ara les dades s'agafen de millor manera. Ara bé, el que tu preguntes de la discordança que hi ha moltes vegades entre les dades de salut que tenim aquí i les dades que reporta el Ministeri són lògiques. En el moment que passa a les comunitats autònomes tot el control, diguéssim, de la part sanitària, el que tenim és que és més fiable, perquè és més ràpid en comunicar el que diu Salut aquí, que el que arribarà a Madrid, que potser arriba un dia després o dos dies després. D'acord? Però aquest no és el problema. Potser, incidint en el que deies, sí que és necessari, jo he comunicat a la Generalitat aquesta necessitat, de que aquestes dades es facin públiques i diàries, perquè la gent vegi en quina situació estem, perquè la ciutadania ha de saber què està passant. Si no, sembla que algú seria acudeix que en un moment donat les coses van malament i s'ha de tancar. No? I tots hem de ser, diguéssim, prou adults com per entendre la situació, veure aquells valors. Alguna persona hauria d'explicar aquelles dades a la ciutadania d'una manera planera, que s'entengui quin és el nivell d'emergència que tenim, i una vegada tenim un clar enteniment, tot això ajudarà a que puguem resoldre aquest problema que el seguirem tenint durant força temps, però almenys sota control.
Doncs és el retrat, podríem dir, de la situació que fa l'Àlex Arenas, que no és que sigui molt tranquil·litzador, tot i que, òbviament, és la realitat. Per tant, benvingut sigui, per tal de ser conscient del problema, per tal de saber com solucionar-lo. Àlex Arenas, físic i catedràtic del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, cuideu-vos.
Igualment.